Receptes pel benestar. Vols descobrir quina importància tenen les emocions en la intel·ligència? Quin paper juguen les emocions en el nostre dia a dia? Doncs escolta, aquest dilluns a les 12:20, Receptes pel benestar, amb la psicòloga Rosa Barceló. T'ajudarem a cultivar una bona intel·ligència emocional. Receptes pel benestar, aquest dilluns, a l'hora Móra d'Ebre.
Són les 12:17 i atents perquè anem a aprendre com podem treballar la intel·ligència emocional a les receptes per al benestar amb la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Ja vam fer aquest primer programa a Marc, no?, on vam parlar de forma general de la intel·ligència emocional i ara el que hem de fer és aprendre a treballar-la pas a pas, no? I comencem avui pel primer.
Sí, senyora, pel primer, que és l'autoconeixement.
L'autoconeixement.
L'autoconsciència.
Que important, eh? No?
Sí, sí, és la base, eh? És la base de tot. Llavors, pot semblar molt fàcil, però entendre'ns i acceptar-nos no resulta gens fàcil. Al contrari, a vegades és una tasca complexa. Per què? Perquè és freqüent que ens hàgim passat la vida fent allò que s'espera de nosaltres, intentant sentir allò que ens han dit que tenim que sentir, culpabilitzant-nos per no ser i no sentir de la manera que ens han dit que és la correcta o l'adequada, i moltes vegades acabem a la vida adulta sense saber ni qui som ni què sentim realment. Això va per aquí, eh? Llavors, per això és tan important conèixer-nos, eh? Fa temps que no ho fem i per a introduir el tema llegirem un conte.
Un conte
que sempre se sol explicar quan parlem de la presa de consciència o d'autoconeixement. Hi ha diferents versions, jo he trobat aquesta, però hi ha diferents versions del mateix i després explicarem, no?
Doncs som-hi.
Diu, érase una vez un hermoso jardín lleno de árboles y flores, manzanos, perales y muchos bellos rosales. Todos vivían y crecían felices y satisfechos. En el jardín se respiraba alegría, todos excepto un árbol que estaba profundamente triste. No sabía quién era. «Te falta atención y concentración», le decía el manzano. «Estoy seguro de que si te pones todo tu interés, muy pronto podrás llenarte de hermosas y sabrosas manzanas como las mías. Mírame, ¿ves qué fácil es?». «¡Qué tonterías!», decía el rosal. «Lo importante es ser bello como yo. Fíjate qué rosas tan bonitas doy. Mira qué colores. Deberías aprender a ser como yo. Además, lleno el jardín de un aroma exquisito». El árbol intentaba cada día parecerse a sus compañeros del jardín, pero ni conseguía manzanas ni rosas. Estaba triste y desesperado. Un día llegó hasta el jardín una de las aves más sabias, un búho, que se posó en sus ramas y al sentir su tristeza le dijo: «¿Qué te pasa, árbol? ¿Por qué estás tan triste?». Digo, «Llevo toda mi vida dedicado a conseguir manzanas, rosas, a parecerme a mis compañeros del jardín y no lo consigo». Digo, «Tienes el mismo problema que muchos otros en la tierra. Han dedicado sus vidas a ser como los demás quieren que seas. ¿Quieres una solución?». Digo, «Sí, por favor», contestó el árbol triste. «Sé tú mismo», le dijo el búho. «Conócete, escucha tu voz interior». El búho comenzó su vuelo y dejó al árbol sumido en una profunda reflexión. «¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?». Sin darse cuenta, el árbol cerró sus ojos, abrió su corazón y pudo escuchar. «Nunca darás manzanas ni rosas porque no eres ni un manzano ni un rosal. Tu fortaleza es crecer grande, majestuoso, para dar sombra y cobijo a las aves, a los caminantes, como el roble que eres. Tu ramaje llena de belleza y tranquilidad el paisaje. Dedícate a crecer frondoso y sano. Esa será tu misión». A partir de ese momento, el roble se dedicó a ser roble y fue admirado y respetado por todos, y sobre todo por sí mismo. El jardín entonces estuvo completamente feliz.
Ser auténtics, no?
Sí. Aquesta és la idea, eh? El roure vivia comparant-se amb els altres, com solem fer molts humans, fins que descobrim la nostra autèntica individualitat, la nostra singularitat, la nostra identitat. Ser autèntics, eh? Ho has dit tu. I prendre consciència d'un mateix significa assumir la responsabilitat de trobar què és allò millor que mos surt, allò que mos dona bé, allò que flueix amb nosaltres.
A vegades costa, no?, trobar aquest camí.
Bueno, com al roure li va costar, no?
Li va costar una mica, pobre.
Perquè volia ser el que no era, no? allò que ens flueix, allò que surt, les nostres fortaleses, en benefici nostre i en benefici, evidentment, dels altres, de la societat. Si ens coneixem, tindrem informació de com pensem, com sentim, quines són les nostres fortaleses, febleses, seguretats, inseguretats. No és fàcil, perquè tenim, podríem dir, tres nivells de consciència. Imagineu-se un iceberg, no?, que té una massa de gel que es veu, no? El sí. que es veu és la conducta, els comportaments observables, però davall d'aquesta massa de gel hi ha molta més massa de gel. Que no veiem, que són les nostres actituds o predisposició a l'acció, les nostres aptituds o capacitats, les opinions, les creences, els valors, però davall encara hi ha una més inconscient, que seria l'inconscient, no?, que representa els instints i desitjos més bàsics, que a vegades no sabem per què ho he fet això o per què no ho he fet, no? Perquè hi ha tota una base de ball que no aflora a la superfície, que a vegades no entenem i és pel que les persones funcionem i fem o no fem, o actuem o no actuem, o diem o deixem.
Suposo que no deu ser fàcil arribar estar en aquest nivell més baix, no? De l'iceberg.
Com lo del mig, podem a vegades, segons el nivell de l'aigua pot anar pujant, no? Però lo de baix, l'inconscient, és més difícil de que aflori la consciència i, per tant, moltes vegades no és fàcil conèixer-nos per això, no? Què podem fer? Posem un exemple més fàcil. Jo, si ara moc el braç voluntàriament per agafar el micròfon, no? Este és un moviment voluntari, però davall d'aquest moviment voluntari hi ha un munt de músculs involuntaris que jo no soc conscient però que fan que jo pugui moure el braç, vale? Pues amb aquests temes també. Una mica d'idees, què podem fer per conèixer-nos? Perquè en el fons aquesta és la idea.
És important. Sí. Ens ho apuntem, Apunteu, feu boli i paper.
Sí, buscar experiències òptimes en les que fluïm, amb les que em surt de mi, no? Me surt de mi, pues, escoltar la gent, me surt de mi, pues, jo què sé, no sé, resoldre un problema, me surt de mi quan hi ha gent en seguida al nen a ensenyar-li a fer no sé què, què és el que em flueix, què és el que em surt de mi, què és el que coincideix el repte en la capacitat. Hi ha un repte que jo sóc capaç de resoldre'l, no? Aquestes experiències que ens flueixen ens donen moltes pistes de com som les persones, no? Viure la vida és sent el protagonista, decidint i elegint en cada moment. Penseu que si nosaltres no decidim per nosaltres, els altres decidiran, però no decidiran per el que és bo per nosaltres, sinó decidiran el que
en ells els sembla.
Per tant, és bo ser el protagonista. Jo decideixo, malgrat les decisions, ho hem dit moltes vegades, a vegades doncs ens equivoquem. Decidir vol dir que agafo una opció en comptes d'una altra, i a la millor no era la millor.
D'aquí n'aprenem també moltes vegades, que ho hem dit.
Però jo he de ser el protagonista, no he de viure la vida que els altres volen. Viure la vida com si fóssim un continu aprenentatge, obrim-nos a la consciència, a la intuïció, a la creativitat, a créixer. A vegades ho racionalitzem tot, i tot el que surt del nostre racionalització ja ho eliminem, obrim-nos, donem-nos l'oportunitat d'obrir altres maneres de pensar i de ser que no són les nostres, perquè d'aquí n'aprenem molt. Ser honestos amb nosaltres mateixos, reconèixer allò que som, pensem, sentim, no ens autoenganyem, perquè si ho fem no canviarà res. Si jo en un moment determinat estic enfadada, el que no puc dir és, no estic enfadada. Sí, estic enfadada. No m'enganyo. Per què estic enfadada? Què m'ha fet estar enfadada? I què puc fer? I per què puc fer? Estar enfadat no vol dir que t'agradeixo. Estar enfadat vol dir, esperava una resposta teva que no he tingut, poder-ho parlar i dir, escolta, és que jo m'esperava que vinguessis o que em diguessis, resolem el tema. Però si jo nego que estic enfadada, no resolc el tema i després cada vegada que et veig, estic de mal rotllo.
Encara m'encenc.
Estic de mal rotllo.
Sí.
No ens neguem. A vegades fa gràcia perquè quan contestem tests i coses d'estes, contestem allò que creiem que és el que hauríem de ser o sentir o pensar. Sí. No, contesta per conèixer-te, sigues sincera en tu mateixa. I encara que no t'agradi, perquè a vegades no ens agrada, ser sincera és perquè, clar, hi haurà coses que no m'agradaran, però és el primer pas per canviar-les, no? Sigues sincera i si no t'agrada, pues accepte-ho i si...
I fes el que puguis per canviar-ho, no?
Aquí està. Però si jo dic, no, jo no m'enfado mai, no, jo no estic ressentida, no.
Malament.
No anem bé.
Mal camí,
No anem bé. Sobretot també tindre actituds responsables, ser coherent en allò que pensem, diem i fem. Quan hi ha incoherència entre el que penso, el que dic i el que faig, no podem estar mai bé les persones. Quasi que millor que no diguis, però si dius, perquè ho penses, fem-ho. La coherència és molt important pel benestar. Quan una persona és incoherent, ha de pensar què m'està a mi portant a actuar des d'aquesta incoherència. A la millor he dit una cosa, no perquè la sento, sinó perquè de bé, perquè m'estimin, perquè no em rebutgin, perquè vull manipular-los, què hi ha detrás d'aquesta incoherència. Pensar en un moment determinat de dir per què he dit una cosa i he acabat fent una altra. Pensem una mica. És important per després canviar coses. Què més? Confiar en la nostra experiència. Les opinions de les altres persones són una referència, no una guia. Vale? Jo penso que hem de confiar més en la nostra experiència, treure conclusions de la nostra experiència que no que els demés diguin, o que els demés ens diguin. Ara veurem per què això.
Això és... m'ho enfiem a vegades més dels altres, no? Que de la
qui
nostra?
Sap més de nosaltres mateixos si no ens autoenganyem que nosaltres mateixes? Vale? Els demés ens poden dir i escoltem, però confiem més en la nostra pròpia experiència a l'hora de saber què se'ns dona, què no se'ns dona, què fem bé, què no fem bé, quines són les nostres fortaleses i febleses. I prendre consciència entre el que és el jo real i el jo ideal. Ho explico. Des de l'entorn, ens arriben d'avaluacions des de molt petitets. Tu vals molt, ets molt capaç, ets intel·ligent, se't dona bé tal cosa, o al revés, no serveixes, ets un desastre, això no ho saps fer, no vas bé. Aquests missatges s'instal·len incidint en nosaltres mateixos.
N'hem parlat moltes vegades d'això, Rosa.
Si són avaluacions positives, ens posaran en la necessitat de complir-les contínuament, perquè fem allò que s'espera de nosaltres. S'esperava de mi que fos això i acabo fent el que s'esperava de mi. No? Però a vegades això pot generar frustració i estrès i ansietat perquè a vegades no podem complir les expectatives dels altres. Altres. Això és un estrès. Quan són negatives les valoracions, incideixen directament en les nostres capacitats bloquejant el nostre potencial. Si a mi m'han dit que sóc tonta, que no ho sé fer, doncs m'incideix en la creença i, per tant, actua en conseqüència i no ho sé fer. Però a vegades també el que fem és voler demostrar als altres que no han cregut en nosaltres que sí que som capaços de fer, amb la qual cosa això és un esforç increïble. I moltes vegades no ho fem perquè és el que mos surt a nosaltres de dins, sinó perquè volem demostrar als altres que no han cregut en nosaltres que sí que som capaços de fer.
I ho hauríem de fer per nosaltres, no?
Aquesta no és la manera, això és estrès e insatisfacció. I a vegades que a la millor no podrem. No? Per tant, el que deia, les experiències, les opinions dels altres són importants, però no ha de ser la guia de referència de la nostra manera de decidir allò que creiem que volem i que volem fer. No? No hem de fer les coses pels altres, sinó que les hem de fer per naltros, en benefici, si vols, dels altres també, perquè si naltros aportem alguna fortalesa, la podem aportar a la societat, als altres. Llavors, si el jo real i el jo ideal està molt lluny,
malament.
No estem bé.
Malament.
No estem bé. Però el jo ideal nostre, no ideal dels altres. No hem de viure la vida que els altres volen que visquem. No hem de ser, hem de ser protagonistes de la nostra vida. És com si jo, perquè sóc psicòloga i els altres m'hi diuen, és que les psicòlogues no han d'expressar enfado o sentiments, pues jo ploro, ric i m'enfado igual com qualsevol altra persona. No he d'anar per la vida pensant o demostrant una imatge que no és la meva. Perquè això és agotador i se filtra tard o d'hora.
I tant.
I és la vida meva, no he de viure la vida dels altres. Per tant,
I una pregunta, Rosa, el jo ideal també el podem anar modificant, no? Conforme anem complint objectius, no? Podem marcar metes més altes,
clar,
no?
Clar. Aquesta és la idea, en comptes de posar-nos un jo ideal, difícil, perfecció, que no arribarem, que no assolirem mai, és un jo que, pensant en nosaltres, sent sincers, veient les nostres fortaleses i febleses, ens anem posant objectius i metes en funció de les meves necessitats o de que jo sóc el protagonista de la meva vida. Cadascú que s'ho posi allà on vulgui, però ha de ser un ideal assolible, possible, i anar treballant que et mors, adaptat també, si vols, a cada edat, a cada moment, a cada circumstància. No? Per tant, confiem en nosaltres, escoltem-nos, estem atents, siguem conscients en honestetat de qui som, on estem, on volem anar, i endavant amb paciència, constància i perseverància, que és l'altre tema.
Molt important,
també. Que la distància cada vegada sigui més curta i si arribem allí on volem anar i volem continuar, doncs endavant. I si allí ens volem quedar, també sóc jo la que decideixo sobre la meva vida. Com el roure, res de comparar-se amb els altres i ser el millor jo que podem ser, la millor versió de nosaltres mateixos, tenint en compte que hi haurà gent que els agradarà, que els agradarem per ser com som, i també hi haurà gent que ens rebutjarà precisament per ser com som.
Sí.
Però d'aquí rau l'autenticitat. Autenticitat.
Podríem dir, aplica't el cuento, no?
Sí.
Aplica't el conte, si t'ha agradat, i segur que t'anirà millor amb aquesta vida i per cultivar la intel·ligència emocional, que és el que estem treballant aquesta temporada, Rosa.
Sí, sí, molt observadors, no ens autoenganyem, i coherència seria una mica els tres... I paciència.
I paciència, que també és molt important.
Que no en tenim gaire.
No gaire, cada vegada menys, a més.
És un tema que se n'hauria de parlar, de la paciència.
Sí, ens ho apuntem per un dia.
Molt
Rosa, moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí un meset per seguir treballant la nostra intel·ligència emocional. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.